Institut Cultural a la mateixa universitat. Entre les seves línies d'investigació principals cal fer esment dels estudis sobre el gènere fantàstic, arts de la imaginació i la relació entre el pensament màgic i la teoria de l'art. A més de la faceta acadèmica, ha guanyat diversos premis literaris i ha publicat una novel·la de gènere fantàstic. Gràcies.
Bé, en primer lloc m'agradaria agrair a l'organització d'aquest simposi internacional que hagi pensat en la meva presentació, no? Que fes una presentació. Bé, amb aquesta comunicació el que intento és posar en relació dos universos que en general no s'han posat en relació. Un és el cinema d'Andrei Tarkovsky i l'altre és els llibres de gravats d'alquímia de bàsicament entre els segles XV i XVIII, més o menys. En certa mesura aquesta comunicació serveix d'enllaç entre la jornada d'avui i la jornada de demà, que centrarà més en Tarkovsky, malgrat que es mantingui totes les icones, tot el tema icònic. Bé, entre les meves línies d'investigació principals, ja com des de les arts visuals es poden transmetre idees, es poden representar i transmetre idees d'una forma molt més efectiva que amb el llenguatge verbal o amb les fórmules matemàtiques. Això els neoplatònics i els hermètics li deien pensar en imatges. Doncs jo crec que un dels grans representants d'aquest pensar en imatges del segle XX és aquest cineasta. Per exemple, aquesta obra de l'artista surrealista Remedios Varo, que era una gran investigadora amb l'esoterisme, ens mostra una mena de teoria dels arquetips per explicar com es produeix la creació. I ho fa d'una forma que seria molt més complexa d'explicar verbalment, ho aconsegueix amb una única imatge. Bé, doncs, interessant-me això, intento esbrinar com funcionen aquestes idees als llibres de gravats d'alquímia. I entre elles, per posar amb aquesta breu introducció només una pinzellada, he triat el tema de la no dualitat, que m'interessa molt, per explicar com a través d'una imatge podem explicar una idea metafísica, una cosmovisió realment complexa. Com saben, la no dualitat està molt relacionada amb la dualitat. La dualitat és dividir, és pensar en l'univers en termes de parell d'oposats amb guerra constant. Podem pensar en Déu i el dimoni, en dreta i esquerra. Bé, la no dualitat, que és molt més important a Orient que aquí, intenta mostrar que entre aquest parell d'oposats existeix sempre una relació. Per tant, és només una aparença. Hi ha una arrel que els posa en relació. Podríem pensar, per exemple, en la llum i la foscor. Si no hi hagués foscor, la llum no destacaria. Bé, és una de les comparacions més habituals. Deia que a Orient és molt més important que aquí, a Occident, però a Occident trobem molts pensadors d'arrel mística, gairebé sempre, que defensen aquesta cosmovisió, també, com per exemple Plotí, o Nicolás de Cusa, o en el segle XX trobem molta part de la filosofia continental, Foucault, Derrida, Deleuze, Levinas, la teoria de l'altre, que tenen traces de no dualitat i les tenen segurament a través d'autors orientals, de la influència d'autors orientals. Bé, hi ha molts pocs pensadors a Occident que ho siguin, però un dels nuclis de pensament més forts de no dualitat el trobem precisament als llibres de gravats d'alquímia. Hi ha molts motius iconogràfics que ho representen, he triat només dos. Un és aquest, és l'andrògin. L'andrògin és l'ésser humà que té els dos pols d'energia. Com poden veure, té el sol i la lluna, que és una forma simbòlica de representar aquestes dues variants. L'altre és el matrimoni sagrat, que és un motiu iconogràfic que trobem a moltes cultures del món, i que representa de nou la no dualitat. Tornem a trobar el mateix, el sol i la lluna. I com els deia, es troba a moltes cultures del món, per exemple l'art tàntric tibetà i l'hindú, és un dels motius iconogràfics més característics, el déu i la deessa que estan fent l'amor. Això s'ha d'entendre en termes metafísics, no és pornografia. I els dic que és un motiu que trobem a moltes cultures del món. En general es concep la creació del món com una unió sexual, bueno, sexual. De fet, la sexualitat deriva d'això, del gran déu del cel i la gran deessa de la terra. No podia ser d'una altra forma que l'alquímia fos no dual, ja que es coneixia com la ciència d'Hermes. Hermes, com saben, és un déu, és el déu grec del coneixement sagrat i d'altres coses, i el seu símbol característic és el caduceu. El caduceu uneix, com veuen, dues serps al voltant d'una vara. Si recorden el tantrisme, aquest mateix símbol apareix al tantrisme tibetà i hindú. Dèiem que Orient era molt més important la no dualitat, el gran símbol universal de no dualitat és el yin-yang. És no dual perquè al centre d'un color trobem l'altre, per tant es trenca la dualitat. I com veurem a la pel·lícula, el sacrifici és molt important perquè apareix en un fragment. Bé, entrem ja en matèria, Sacrifici, la darrera pel·lícula d'Andrei Tarkovsky. Porta com a títol la idea del sacrifici, que ve del llatí sacer, sagrat, i que significa fer les coses sagrades. Per això és una idea nuclear al pensament religiós de tot el món. De fet, el filòsof Raymond Panikkar, de qui tenim la biblioteca aquí, considera el sacrifici com l'acció sagrada per excel·lència. No hi ha cap més sagrada que el sacrifici. I està molt vinculat als llibres d'alquímia, perquè hi ha molts pensadors, molts autors d'alquímia que han pensat en l'alquímia com un procés de sacrifici del que anomenen la pedra, de la matèria prima. Però bé, aquest simposi es basa en la imatge icònica i la meva teoria és que totes les pel·lícules de Tarkovsky són intents de transmetre el que ens transmetia la imatge icònica, però a través del cinema. Per tant, de la imatge en moviment i amb aquesta intenció sempre de buscar allò sagrat. Bé, anava a enllaçar aquí enllaços directament, però el PowerPoint no m'ho permetia per motius de propietat intel·lectual, de manera que aniré saltant tota l'estona de la pel·lícula al PowerPoint. Dèiem que Tarkovsky té una concepció del cinema, ell concep el cinema com una oració que fa i com una búsqueda del sentit de la vida, és a dir, veiem que té un sentit molt transcendental. I com a icones actuals, però fins i tot a les seves pel·lícules acostuma a posar directament imatges d'icones. A Sacrifici hi ha dos moments i un el trobem ja a l'inici, que és aquest. La pel·lícula comença així. Bé, si s'hi fixen, això que faig és una barrabassada que li faig al pobre Tarkovsky, però és per retallar temps. Si s'hi fixen, trobem en primer lloc el vincle entre allò sagrat i l'art, perquè el tema d'aquestes dues obres que es veuen i es senten és religiós, i com es vinculen amb l'art. Són dos dels grans moments del misteri cristià, sobre el sacrifici, és dir, el sacrifici del misteri cristià és Déu encarna la terra en forma d'home per redimir l'ésser humà del pecat original. Doncs bé, el que tenim aquí és l'adoració dels Reis Mags de Leonardo, és dir, el moment inicial d'aquest misteri, que és quan Crist s'encarna, i la música, si la reconeixen, és una ària de la passió segons Sant Mateu de Bach, que és el moment de la passió. És a dir, que ens està unint els dos grans moments del sacrifici amb termes cristians. I aquest pla s'estén durant 4 minuts. És un pla fixe que d'aquí un parell de minuts comença a mostrar més parts del quadre. Però hi ha un altre moment a la pel·lícula amb el qual canvia d'icones i posa ja icones, directament icones. Que és aquest, el personatge principal, que de fet és professor d'estètica universitari, comença a passar pàgines d'un llibre d'icones. M'interessa molt el que ell diu, perquè jo crec que aquí en bona mesura està parlant Tarkovsky. Ens està dient una mica la mirada que projecta Tarkovsky sobre l'art, com búsqueda d'allò sagrat. Bé. Pararem aquí i tornem a l'inici. Dèiem que començava amb l'adoració dels Reis Mags, per tant el gran misteri cristià del sacrifici en dos moments, i el següent plànol que trobem és aquest home, que sabem que serà el protagonista de la pel·lícula. Està en una marina que podem identificar del nord, Suècia, i està plantant un arbre. La pel·lícula comença amb un personatge que està plantant un arbre. I veiem que apareix un nen petit. Bé, òbviament no tinc temps de... Seria absurd explicar cada detall, però sí que he triat aquest perquè veurem com es vincula molt a la tradició dels llibres de gravats d'alquímia. Veiem un pare i un fill, un home gran i un nen petit plantant un arbre. Bé, trobem l'arbre i el nen petit i l'home gran com a idees nuclears dels motius iconogràfics de l'alquímia. En terminologia alquímica es diu l'arbre filosòfic. He seleccionat quatre de les grans obres dels llibres de gravats d'alquímia més importants perquè vegin com apareix constantment aquesta idea de l'arbre. Això és un episodi de les Eneides i en general expressa els processos, les fases de l'alquímia. Per exemple, en aquesta obra veiem l'arbre amb els set planetes de la cosmologia clàssica, aquí al voltant, i les set que hi considera principals fases. Comença per la mort, com veurem, i acaba amb la resurrecció. I una altra obra, en aquest cas, mostra els resultats, els prodigis que es poden aconseguir amb la recerca alquímica. De nou, set. I un central que estan relacionats. Bé, hem dit que hi havia fases d'alquímia. Com a l'alquímia no hi ha una escola central que estableixi un dogma, en general els autors el que fan és pensar cadascú, adaptar-ho als seus criteris. Però la forma més general de reflexionar sobre l'alquímia és situar tres fases principals, marcades per tres colors. El primer és l'anigredo, després l'albedo i després l'arrobedo, que les veurem. L'anigredo implica la melanconia del vell rei moribund. L'home vell decideix que ja no té sentit la seva vida perquè sent sense energia i mor. Ho veiem aquí, aquesta obra. Es representa Saturn. Normalment quan apareix un corp vol dir la mort, vol dir l'aparició de l'anigredo. I està marcada per Saturn, perquè com a element simbòlic s'utilitza molt sovint els déus mitològics i els seus episodis, serveixen com a element simbòlic. I l'anigredo està marcada per Saturn, com saben, hi ha tota una... Tant a l'edat mitjana com al Renaixement es concebia molt la pràctica artística en termes de pràctica saturniana i melancònica. Doncs bé, a la pel·lícula veiem que aquest home gran de qui ja hem vist amb el seu fill té una crisi personal molt forta, sent que la seva vida comença a no tenir gaire sentit, la seva vida, diguem, íntima personal. I té una crisi molt forta amb la seva dona. La relació amb la seva dona està molt malmesa. Aquesta dimensió microcòsmica, la seva personal, es correspon, veurem, amb una crisi mundial. que és un pensament molt, molt d'aquest univers espiritual. El que passa a l'individu passa còsmicament i a l'inversa. He seleccionat un fragment on la crisi còsmica es manifesta. Potser aquí no hi ha gaire bon so, però fixin-se en la importància que dona el so que s'està sentint. L'alquímia, i a Tarkovsky és molt evident, hi ha una gran importància dels quatre elements. Es fan servir la teoria dels quatre elements presocràtics, és a dir, l'aire, el foc, la terra i l'aigua. Tarkovsky, com a bona part del cinema d'autor, tant dels anys 70 com d'ara, li dona molta importància als elements sensorials. Llavors, tenim escenes on passen coses significatives que estan marcades per un element. Aquí està marcat per l'aire, la irrupció de l'esperit. Fixin-se en l'element ritual i coreogràfic de tota aquesta escena, com es mouen els personatges, la confusió que crea aquesta irrupció de l'esperit, i trobem ara un dels grans elements iconogràfics de Tarkovsky. La llet, usualment amb Tarkovsky, simbolitza la puresa, la innocència. Llavors, amb això que acaba de passar, s'ha trencat la innocència. El que ha passat és, com es sentia de fons, són avions de guerra, perquè s'ha declarat la Tercera Guerra Mundial, amb una situació de països amb bombes atòmiques. És a dir, el que es suggereix és un apocalipsis, els personatges tenen por a l'apocalipsis. És a dir, la crisi personal de l'autor, del personatge, es correspon amb una crisi mundial. He seleccionat la continuació de l'escena perquè hi ha un altre element que posa en relació al corpus de Tarkovsky amb el corpus d'alquímia. Veiem una maqueta de la casa. En general, l'alquímia i aquest tipus de pensament espiritual, que és bastant concret, bastant específic, veu el cos humà, el que dèiem de la correspondència, veu el cos humà com un microcosmos de la totalitat i veu també l'obra d'art com un microcosmos de la totalitat de la vida de l'autor, del seu univers, etc. L'obra d'art es converteix en un microcosmos. Jo crec que aquí Tarkovsky està subratllant aquesta dimensió. Per què posa una maqueta de la casa? Hi ha una excusa argumental, és el seu aniversari i el seu fill l'ha fet per ell, però és una excusa que no té cap, que té força si la entenem d'aquesta forma que estic explicant. Bé. Hem dit que hi ha la nigredo, que és aquesta fase de putrefacció, en termes alquímics és la putrefactió. Llavors el personatge què fa? Comença l'albedo, que és la següent fase. El personatge resa, o sigui, veu que tot el món, el submón, s'està desmoronant als seus peus, resa i diu, si tornem al punt inicial, jo renuncio a tot el que tinc. És a dir, renuncio a l'amor amb el meu fill, que és el que més estimo, renuncio a la meva família, a allò que he aconseguit amb la meva feina, renuncio a tot, però que tot es torni al seu moment inicial. Llavors apareix Otto el carter. Otto el carter, segons el meu criteri, fa el paper d'Hermes, que és molt important a l'alquímia, com ja hem dit a l'inici. Hermes, com saben, és el déu que mitjancer, que posa en relació coses separades. Per exemple, és el déu del comerç, Mercat, ve de Mercuri, però és també el déu dels lladres. Es veu que els grecs ja veien una relació entre el mercat i els lladres, i també és el déu de la gnosis, del coneixement de lo sagrat, perquè el coneixement de lo sagrat et posa en relació amb una altra cosa, no de l'epistemologia, que seria el coneixement de lo profà, diguem, sinó de lo sagrat. Bé, doncs aquest personatge, que aquest fragment, aquest fotograma que ha agafat, està parlant de Nietzsche i de l'atent retorn. L'atent retorn és el sistema de pensament sobre el temps de l'alquímia. Aquest personatge va al protagonista i li diu: escolta, hi ha una forma de revertir tot el que està passant. Què és aquesta? Maria és una criada d'Alexander, que és una persona que té diners, que ha aconseguit èxit a la vida. El que li ve a dir és: si vas a casa d'aquesta dona que és molt espiritual, molt mística, i fas l'amor amb ella, tot això que ha passat es revertirà. Evidentment, l'Alexander, el personatge protagonista, se n'enfum, diu: això és una... perquè en termes racionals això no té ni cap ni peus. O sigui, com pot canviar les coses que jo vagi a fer l'amor amb algú? Però com veurem, l'alquimia sí que té molt sentit, perquè és un fer l'amor metafísic que reactiva l'energia del cosmos. El vell rei tornarà a tenir energia.
Det blir ingenting mer.
Ja, men det er jo ikke klok, dotter.
Herregud, Otto. Du förstår ju ingenting. Det här är sant.
Fixin samman el...
en helig sanning. Hon har nämligen mycket speciella egenskaper. Jag har samlat bevis. Hon är häxa.
I vilken betydelse?
Betydelsen.
Driver du med mig? Fortsätter du med dina nietzscheanska skämt? Finns det någon annan?
Bé, s'ha reaccionat fins aquí perquè hi ha una visió també sobre l'espiritualitat. És allò que et funciona quan ja no et funciona res més. Li diu: bueno, al cap i a la fi no tens altra opció. O sigui, és o la Tercera Guerra Mundial o explorar jo. I evidentment ell decideix explorar-ho i va a veure Maria.
Älskar mig, jag ber dig. Rädda mig. Rädda oss alla. Jag vet vem du är. Han har berättat det. Snälla du. Snälla du. Rädd måste jag...
Vill ni att jag ska följa er? Jag har också en cykel.
Ella, com els he dit, es presenta com una dona molt espiritual i que gens corporal, diguem. Llavors, al principi està molt nerviosa, no ho accepta. I fixin-se de nou amb tot amb la sonoritat de la pel·lícula. Torna a aparèixer el mateix so que apareixia quan es declara la Tercera Guerra Mundial.
Rendos, Maria.
De manera que aquesta escena està vinculada amb aquella i el que ens està dient és: això és la forma de solucionar allò.
Stackars. Stackars, nen. Barbar, nen. Inso. Stackars, nen. Lugna er. Jag förstår ju, jag förstår. Det är någonting där hemma.
Li està parlant de la seva dona. Ella li diu: tots els problemes que tens és perquè la teva dona no et tracta bé. La teva dona oficial, ella està casat. Té dos fills i està casat. Llavors hi ha el que en termes alquímics es diu una conjunctió, que és el matrimoni sagrat, que hem vist al principi, que surt a la tradició tàntrica, per exemple. No sé si es percep bé, però aquest matrimoni sagrat fa que els cossos l'habitin. Jo no sé, jo crec que això es fa per subratllar l'element metafísic, Jo no sé vostès, però jo crec que normalment quan es fa la mort els cossos no l'habiten, de tal forma que aquí ens està dient que hi ha elements que no són corporals. O que va més enllà d'això que és metafísic. I llavors seleccionaré, mantindré el plànol el següent minut perquè allò que els he dit de pensar en imatges aquí es veurà claríssimament. Quan es sent aquest crit és com la irrupció de l'esperit també.
M'instacre, varios de...
Bé, en primer lloc, aquesta visió. Ara hi ha una sèrie de visions. Aquesta visió l'hem vist quan ell ha manifestat que la seva vida no té sentit, diguem. I hem vist aquest mateix espai amb aquesta mateixa panoràmica en la qual veurem els subjectes del món trencats, cotxes trencats, el caos, però l'hem vist sense éssers humans. Això és molt important. Per què? Perquè ara està arribant la vida. Aquest espai que estava amb el caos, de sobte, rep la vida. És a dir, que s'està revertint el procés. Aquest plànol, en termes cinematogràfics, és molt important. Poden trobar molts llibres de cinema on aquest plànol es diu plànol Tarkovsky, perquè és un plànol que fa servir molt i que ja s'ha identificat per ell. Pensin en qui està mirant aquesta escena, perquè estem veient un pla zenital. Normalment la gent no mira des de dalt. Per tant... Això també és molt important, l'ús dels miralls que es dona a la pel·lícula, és dir, la investigació amb metacinematografia, el cinema com a mirall, imatge especular. I ara veiem de sobte un nen que apareix aquí. Què fa un nen aquí? En termes alquímics té molt sentit, en termes racionals no té cap sentit. Fixi't com es van succeint les escenes sense raó. De nou, la duració dels rismacs, és a dir, ens està dient això té relació amb la primera escena. La duració dels rismacs, com hem dit, és el misteri del naixement de Déu a la Terra. I aquesta imatge, aquesta dona que corre, és la seva filla. La seva filla nua. Per què apareix la filla nua? La meva teoria és que la pel·lícula representa Venus. La bellesa, és a dir, arriba la vida i arriba la bellesa. I ara fixin-se amb l'elegància d'aquest plànol, estem veient una seqüència de visions, qui apareix a la pantalla és la dona legal d'Alexander i de sobte veurem com canvia tota la seqüència, tot el que estem veient canvia. Ens trobem al despatx on està dormint Alexander, que és el personatge. Llavors es crea una ambigüitat sobre si el que hem vist era un somni o és que ja ha tornat a casa, o sigui, una elipsis. Ja ha tornat a casa, s'ha posat al llit, però clar, tot això és avorrit i llavors fa una elipsis. Quina de les dues opcions és? Tarkovsky és molt generós i deixa que qualsevol espectador pensi el que vulgui. Bé, ara tornarem als llibres de gravats d'alquímia i veurem com aquesta idea és la que caracteritza el que hem dit de l'albedo, que és la depuració. La matèria s'ha quedat sense energia i ara es depura. Arriba l'Otto, veiem el rei i la reina alquímics, el sol i la lluna un altre cop, que aquí serien Maria i Alexander, i fan la conjunctió, fan el matrimoni sagrat. La tercera imatge que els he posat era la mateixa conjunctio però amb un altre manuscrit, ara aquesta o una altra, aquí és Hermes i Afrodita que donen com a peu a l'hermafrodita, Hermes Afrodita i a dalt l'hermafrodita, que, per recalcar la seva condició no dual, té dos caps i dos genitals. Un altre... Però bé, aquesta no és la fase final culminant, és la Rubedo. Un cop s'ha depurat la matèria, el que cal és aplicar-li el foc. És un altre motiu que apareix en molts manuscrits, en llibres de gravats d'alquímia, el taller de l'alquimista amb els forns per aplicar el foc. Aquí hi ha una imatge molt cèlebre sobre com és un taller de l'alquimista i què necessita. Necessita una part espiritual, aquí, amb un oratori, necessita la part tècnica, l'alquimista necessita dominar la tècnica, instruments musicals, instruments de matemàtiques, llibres, i necessita dominar la matèria, per això és no dual, perquè és tant material com espiritual. Cal espiritualitzar la matèria i materialitzar l'esperit. Doncs bé, què vol dir la Rubedo? Si recorden, els he dit, ell promet que si tot torna a l'inici, ell renuncia a tot. Per això es diu la pel·lícula Sacrificio. Sacrifici. Llavors, què fa? Element foc? Bé, ja s'ho poden imaginar. El que fa és... aconsegueix que tota la seva família surti de casa, se'n vagin al camp. I amb aquest acte renuncia a tot el que ha aconseguit, a aquesta casa que havia sigut el somni d'ell i de la seva dona, a la relació amb el fill, que com els dic és el que més estima el món, a la relació amb la dona, amb els amics... I vull posar aquest fragment. Veiem que porta una bata, quan crema la casa es posa una bata. Pensin en termes de ritual, això s'ha de pensar, fixin-se què porta la bata a la part de darrere, a l'espatlla, porta el yin-yang. Tota aquesta pel·lícula està pensat al mil·límetre, llavors que hi porti el yin-yang no és baladí, no és intrascendent. Bé, ja estem arribant al final de la pel·lícula. Aquí posaré un segon d'aquest plànol, perquè aquest plànol en termes cinematogràfics és molt famós. La pel·lícula té 7 minuts de pla seqüència on es va cremant la casa i veiem que venen tota la família, etc. Ve i es crea com aquella escena inicial una mena de coreografia. No, són 7 minuts, no hi ha temps, però tots els moviments estan com coreografiats. I el que arriba és un cotxe el volen portar al manicomi. Perquè, evidentment, el que ha fet en termes racionals és un disbarat. I com els deia, Tarkovsky permet que vostè, si és, té un pensament molt racional, materialista, etc., vegi reflexat a la pel·lícula aquesta visió. És dir, ell no li està dient quina és la visió bona o dolenta, li està dient, molt bé, això es pot veure com un disbarat, no fa un judici de valor sobre el que ha passat. I permet que cada espectador senti còmode i decideixi per ell mateix. Ara bé, Tarkovsky té la seva visió, i la seva visió la posa en un epíleg final, que és una actuació seva que apareix en moltes pel·lícules. L'epíleg, l'última escena, marca la pauta del que s'ha vist i de la seva visió. I la seva visió, tornem a l'inici, veiem el pla inicial on hi havia un nen amb un arbre. En aquí cas hi havia l'home gran, aquí ja no està l'home gran. És a dir, que hi ha hagut un recorregut. I el nen està regant l'arbre. Fixin-se que torna a l'àrea de la passió segons Sant Mateu, és a dir, pensament cíclic. I que llarga l'aniré saltant.
hon som var ordet. Varför det, pappa?
Aquesta frase evangèlica li ha dit a l'inici el pare a ell. I això, clar, això que és l'últim que diu, té un munt de possibles interpretacions. I ara dèiem que l'alquímia es basa en els quatre elements. Doncs bé, a l'últim plànol, Tarkovsky el que fa és fusionar els quatre elements. I veurem la terra, evidentment, veurem el mar, veurem l'aire, la càmera s'està elevant, està anant a l'aire, i tenim cada cop més fort la presència del sol, és a dir, un símbol clàssic del foc, de l'element foc. És a dir, que el resultat del procés és aquesta fusió dels quatre elements, que és la natura perfecta. I ara el director fa una cosa que és inverosímil. I és, en lloc de fer un fundido en negro, fondre la imatge al negre, el que ens farà és fondre la imatge a la llum. És a dir, mantindrà aquest plànol i cada cop hi haurà més llum. Si es fixen, és molt gradual el procés, però fixin-se que cada cop es va desmaterialitzant tot. Cada cop la llum és més forta. I això volia fer esment també, com fon amb la llum i les paraules que dedica. Ell, quan fa la pel·lícula, aquesta és la seva obra pòstuma, quan fa la pel·lícula se li declara un càncer i ell comença a rodar-la i la roda. Quan l'està muntant està al llit de mort, perquè li fan quimioteràpia i no l'aturen. I quan s'estrena la pel·lícula ell està mort i a part ell és conscient que s'està morint. Llavors li dedica la pel·lícula al seu fill Andriushka, que és el que va estar a punt de venir a aquest congrés, és aquesta persona. I li diu con esperanza y confianza, em sembla, sí. I la pel·lícula s'acaba aquí. És a dir, que ell sap que això és l'últim que farà com a cineasta i l'últim que fa és... de nou la teoria del microcosmos i el macrocosmos i les correspondències. És a dir, tota la història que ha explicat és la història de com un home vell mor, simbòlicament, i el seu fill rep tota l'energia del pare, diguem, com es revitalitza l'energia còsmica, diguem, i està fent de la pel·lícula microcosmos d'això. És a dir, tot això està dedicat al seu fill amb l'esperança de que tot li vagi bé, no, diguem. I aquí acaba la pel·lícula. Llavors, acabaré posant unes imatges perquè això a l'alquímia també apareix, se li anomena la cola multicolor del Pau Blau, que és la meravella, els resultats de l'alquímia és la meravella. I el resultat és el fill, l'andrògin, que és un símbol de la pedra filosofal, i aquesta imatge, que em sembla, això és sacrifici, o sigui, es pot resumir la pel·lícula amb aquesta imatge, és d'un llibre del segle XVII, on veiem com comença el procés per la mort, la irrupció de la mort, que lliga els personatges, però els personatges, el rei i la reina, a través de l'acte del matrimoni sagrat, creen una cosa nova, que és l'arbre filosofal, i a la punta de l'arbre filosofal veiem l'andrògin, per recalcar que és l'andrògen, apareix amb el sol i la lluna. El fill del sol, de l'home i de la lluna, la dona. I bé, com a conclusió, dic que no estan clares les referències que Tarkovsky conegués profundament els llibres de gravats d'alquímia, malgrat que crec, col·legues i a gent m'han dit que a Rússia jo s'estudia més a la universitat que aquí, o sigui que hi ha cert coneixement d'aquest tipus de material, però que en qualsevol cas no, tampoc seria necessari que el conegués explícitament, ja que el que manifesta és una visió que apareix en molts moviments religiosos, espirituals, místics, sobre una visió, una cosmovisió espiritual de la vida. És a dir, es poden arribar a aquestes mateixes conclusions si un profunditza molt amb el tantra, si un profunditza molt... I això sí que hi ha constància claríssima als seus diaris i als seus escrits sobre estètica, sobre que li interessava moltíssim, i queda constància en les seves pel·lícules també, és molt evident. Doncs bé, això és tot, espero que els hagi resultat interessant, he preparat, i moltes gràcies per la seva atenció.